Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dimecres, és 12 de setembre, el dia en què estem pendents del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona. S'hi troba ara mateix l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. Li han de notificar si continua com a investigat pel cas Inipro o si s'arxiva provisionalment l'assumpte. Recordem que s'investiga el contracte inicial i les pròrrogues subscrites entre l'Institut Municipal de Serveis Socials i l'empresa Inipro. Factures per import de 215.000 euros que l'alcalde va autoritzar, tot i els informes desfavorables dels serveis tècnics de l'Ajuntament. N'estarem molt pendents durant tot el programa, programa que començarem, com sempre, repassant l'actualitat. I avui també estem d'estrena en nou espai de la mà del Jordi Cervera, que ens portarà fins a l'estudi aspectes desconeguts de l'esport, disciplines que habitualment no acaparen l'atenció dels mitjans de comunicació, grans rècords d'atletes de les nostres comarques, bé, moltes coses relacionades amb el món de l'esport, una cara B de l'esport, podríem dir. Serà en uns minuts, ell mateix ens en donarà més dades i avui s'estrena ja amb el primer convidat. No s'ho perdin perquè pinta molt interessant l'entrevista d'avui. A partir de la una agafarem també la Nacional 240 per fer-los propostes d'oci per aquests dies, tant a les comarques de Tarragona i a les de Lleida, i encara més novetats avui al programa, perquè s'estrena la nova temporada també de Pere i els Llops, amb el Pere Agramunt al capdavant de l'equip. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al nostre WhatsApp, 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim, com sempre, el bloc informatiu a Maria de Serveis, pendents també de la previsió del temps avui. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Es manté el cel encara ennuvolat avui a les comarques de Tarragona amb precipitacions que poden ser localment fortes, puntualment molt fortes, de fet, al sud. Poden caure de l'ordre de 30 litres per metre quadrat en una hora avui al litoral o al prelitoral al llarg de tot el dia i fins i tot acompanyades de tempestes. Temperatures sense canvis, amb màximes també d'uns 29 graus avui a Tarragona, a Reus, al Vendrell màximes de 30, a Tortosa 31 graus i a Gandesa fins a 27. Demà dijous es mantindrà la nuvolositat, tot i que al llarg de la tarda anirà a menys. No descartem, però, encara precipitacions amb alguna tempesta que tendiran a remetre. Temperatures sense canvis importants. La mínima marcarà 21 graus a Tarragona, 18 a Reus o Gandesa i 19 graus al Vendrell i a Tortosa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Fem una ullada també al trànsit. A aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha circulació amb retencions a la C-12 a Flix, a Tarragona, a causa d'un accident. S'està donant pas alternatiu, per tant, hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa a la C-12 a l'alçada de Flix.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Els ho dèiem, en comença estem pendents del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona. A les 12 estava citat l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ell mateix ha anat a recollir la notificació del jutge sobre el cas Inipro. Li han de comunicar si el mantenen com a investigat per aquest cas o si s'arxiva provisionalment l'assumpte. Estarem molt pendents i qualsevol novetat que hi hagi els l'explicarem puntualment.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
El curs escolar ha arrencat aquest matí amb normalitat a la demarcació de Tarragona. La majoria dels 120.000 alumnes de tots els cicles han començat avui, alguns ho faran divendres. La demarcació té uns 300 centres educatius, dels quals 11 estan totalment ubicats en mòduls prefabricats. En total hi ha 151 mòduls prefabricats, és un més respecte a el curs passat. Un d'aquests centres és l'Escola de la Rabassada de Tarragona. El centre porta 12 anys esperant la construcció d'un nou edifici. Les obres van començar al maig, però encara trigaran 22 mesos a estar enllestides. Escoltem dos dels pares que avui han portat els nens al primer dia d'escola a la Rabassada. Ho ha recollit l'Agència Catalana de Notícies.
Tot i que comencin tard, jo sempre he pensat que aquí les aules, tot i que el concepte d'aquest barracón sembla que sigui una mica així com pues, que estan limitats, això, les aules estan adaptades amb aire condicionat, són àmplies i la veritat que estan força bé.
Sí que ens fa, perquè el calor, el fred, el soroll de la pluja quan tenen pluja intensa, però bueno, de moment anem aguantant ja. Són molts anys, ja estem acostumats també. Jo porto ja amb la petita des de P3. Volem un canvi, però bueno, ja a poc crec que arribarem.
El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Jean-Marc Segarra, ha avançat que a finals d'any el departament presentarà una solució per donar resposta a l'increment d'alumnes a la secundària a Tarragona.
Hi ha una mancança de 2-3 grups a la pública durant aquest baby boom de 2006 i que hem de buscar una solució entre tots. Ja hem començat negociacions i estem convençudíssims que abans de Nadal ja podrem ja avisar de quina serà aquesta solució temporal durant els 4 anys en la que hi ha 2 grups de la pública al centre de Tarragona. El que seria barris està completament bastant pautat i que no hi ha cap problema.
Per cert, que al Vendrell l'escola Marta Mata ha començat el curs amb problemes de climatització encara sense resoldre. Les obres s'havien de fer l'estiu, però no començaran fins al novembre. Segons llegíem al Tarragona Digital, les obres s'han adjudicat, però els treballs encara trigaran unes setmanes perquè depenen de la Generalitat. Recordem que l'escola Marta Mata fa mesos que denuncia les deficiències de l'aïllament tèrmic del centre i de la calefacció, que era defectuosa. El curs passat, pares, mares i alumnes ja van protagonitzar diverses protestes. Dotze i 27, pràcticament. Canviem de qüestió. Celebració de la Diada també a les comarques de Tarragona, amb total normalitat. Ofrenes florals a moltes poblacions, també espectacles de cultura popular, tot plegat entre reivindicacions de llibertat i llaços grocs. En l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, afirmava que li sap molt de greu la situació dels polítics empresonats i considera que el seu empresonament és desproporcionat.
Em sap greu, em sap molt de greu, i com va dir Miquel Iceta fa un any, ens semblen que les detencions provisionals són desproporcionades. Això ho ha dit el Miquel Iceta, ho he dit jo moltes vegades i desitjo que surtin. Jo no tinc cap inconvenient en reconèixer que desitjo que surtin de la presó. Fora bo, i tot segur que ho intentarem, que la convivència no es deteriori, malgrat que alguns extrems intenten tensionar-la.
L'acte de la Diada a la ciutat de Tarragona va plegar unes 200 persones al monument de Rafael Casanova del Passeig Marítim, menys que altres anys. La reivindicació la van posar els regidors cupaires, que van plantar un gran llaç groc als peus del monument, així com diversos llaços al costat dels rams de flors. Vinga, més coses. El premi del dia avui és per la conductora de Reus a la que han enxampat el volant amb una taxa d'alcoholèmia d'1,30 mil·lígrams per litre d'aire expirat. A sobre es va veure implicada en un accident. Tot plegat va passar a la Riera Miró. La Guàrdia Urbana ha obert diligències penals a la dona de 64 anys per superar en més de 5 vegades la taxa d'alcohol permesa. Recordem que superar el 0,60 o 0,40 en cas d'accident pot comportar pena de presó d'entre 3 i 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'entre 1 i 4 anys. I encara en successos, els Mossos han detingut 6 persones a Tarragona per robar una benzinera de Salou a Punta de Ganivet. Els arrestats tenen entre 22 i 44 anys, són de Tarragona, Tortosa i Lleida. Van entrar a la benzinera amb la cara tapada i un ganivet de grans dimensions. Es van endur un telèfon mòbil i els diners de la caixa. A més, a un dels detinguts també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense carnet. Els Mossos van poder tornar el material robat al seu propietari. La xifra del matí són els prop de 5.000 visitants que ha rebut el Mas Miró de Mont-roig del Camp des de l'obertura al mes de maig, quan es va recuperar el taller de l'artista per les visites. Des de la Fundació Mas Miró asseguren que s'han complert les expectatives previstes al pla d'actuació. Amb tot, reajustaran els horaris durant aquesta temporada d'hivern per optimitzar recursos. L'equipament obrirà els caps de setmana, mentre que entre setmana farà visites concertades. La directora de la Fundació Mas Miró és Elena Juncosa.
Nosaltres necessitàvem obrir ni que fos en aquesta primera fase amb uns mínims per veure la realitat del que ens marca. I de moment les previsions més o menys s'estan complint. També és veritat que movem a l'estiu, en temporada alta, i ara de cara a l'hivern sí que tenim clar que haurem de fer un reajustament dels horaris.
La segona fase de rehabilitació de l'interior de la Casa Pairal, que suposarà el tancament durant uns mesos de la masia, encara no té data d'execució. Es rehabilitarà la cuina i també s'instal·larà un ascensor per permetre l'accés de persones amb mobilitat reduïda. I arribem a dos quarts repassant les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui en portada: la libertat de los presos impulsa otra massiva diada independentista. Al Reus Digital llegim a aquesta hora destacat un reportatge, els 22 nens i nenes del Lleó Petit. Al Tarragona Digital llegim: la llibertat dels presos polítics, motivació dels tarragonins a Barcelona per l'11 de setembre. I al Tarragona 21 destaquen que la Rovira i Virgili investiga com millorar la qualitat del cava en un projecte de les empreses del sector. Finalment, avui en portada al diari Més, fotografia i titular per la manifestació d'aquest 11 de setembre. Diuen: un milió de persones clamen per la llibertat dels presos. Dotze i 31 minuts, ens n'aturem un i mig per la publicitat i continuem amb més coses aquí a Rere en Cope, no se'n vagin.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo.
Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Septiembre. Vuelves con nuevos propósitos. Y en Hipercor y El Corte Inglés te ayudamos a cumplirlos. Porque todo es mucho más fácil en un solo lugar lleno de ventajas.
Si te has propuesto disfrutar más de tu tiempo libre, tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros con financiación hasta en 12 meses.
Todos tus propósitos en un solo lugar. Hipercor y El Corte Inglés. Listos para tu vuelta.
¡Hey, familia!
Si todavía usas expresiones como full de Estambul, llavestruz, me la aspiro vampiro o Effective Wonder,
para revivir los buenos momentos,
esta es tu serie.
Este es nuestro nuevo hogar.
Vuelve Médico de Familia, de lunes a viernes en 13. Creciendo juntos.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguim amb més coses a Herrera en Cope a Tarragona i ja la setmana passada vam fer algunes de les presentacions oficials de nova temporada, doncs nous espais, espais que repetien. Encara en queden alguns, eh? Jo els vaig desgranant les sorpreses al llarg de tot el mes de setembre perquè així sembla que estrenem cada setmana. Doncs aquesta setmana també estrenem espai, no col·laborador perquè ja el coneixien, però enguany va fer una cosa una mica diferent. Jo la temporada passada em vaig passar unes quantes setmanes dient: Jordi Cervera, bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com
bon
estàs?
Dia. Molt bé, molt bé. Energies renovades i després de l'estiu ja estem a tope.
Tot i que no has fet vacances. Hem de dir-li a l'audiència que el Jordi s'ha passat tot l'estiu treballant, pobre.
Tothom de vacances menys jo, Mònica. Tothom de vacances menys jo.
Tu pensa que la feina dignifica, Jordi. Per tant...
Llavors jo sóc molt digne.
Ets molt digne. Sí. Jo deia que hi ha canvis, hi ha sorpreses. Sempre ens agrada estrenar una mica, no? Quan comencem el col·le, no? Aquella sensació de estrenar llibretes. Avui... estrenar els bolis.
Doncs avui estrenem.
Avui estrenem, perquè és el dia oficial d'inici de curs per molta gent avui.
Exacte.
Pel Jordi també, perquè comences curs aquí, una nova temporada, fent una cosa una miqueta diferent a la que tenies acostumada a l'audiència.
Exacte. Bueno, temporada 2018-2019, i aquest any canviem, fem un canvi radical. L'any passat recordem que vam estar amb Jove Cambra Internacional a les Ones, celebràvem aquest 50è aniversari, en el qual tu també vas ser partícip, perquè cada dia vas donar...
Vaig aprendre molt sobre la Jove Cambra.
Molt bé. I aquest any, Mònica, la idea és que aprenguis d'un altre tema, que és molt diferent, però a la vegada molt semblant, crec jo.
Sí?
I per explicar una miqueta als oients de què anirà la secció, jo saps que m'agraden molt les musiquetes, les melodies, m'he preparat alguna.
Això ja era un clàssic, eh? Cada setmana ens sorprenies amb una cançó, bé, a nosaltres i al convidat o convidada que ens toqués.
Exactament.
Doncs la poso ja directament o vols fer algun tipus d'anunci?
No, la poso.
Aquesta serà la careta de la teva secció? Pot ser...
Encara estem buscant alguna careta i aquesta té molts números perquè, sí? Bueno, per lo que transmet.
Posa.
Posa.
haurà gent que l'haurà reconegut, ja, aquestes
segur,
alçades.
Segur, home, segur. Si no, malament, és la banda sonora de la pel·lícula Carros de Fuego, una pel·lícula que tracta doncs, de l'esport, concretament de l'atletisme. En aquesta secció el que tractarem serà de l'esport en general, de l'esport dins de la província, dins de la comarca, però també a nivell de tota Catalunya. Tractarem d'esports minoritaris, de fites esportives que no conegui massa la gent, potser també d'anècdotes esportives de fa molts i molts anys, nosaltres les rescatarem i en aquesta secció en parlarem. D'acord? Seran detalls puntuals, característiques curioses del món de l'esport.
Clar, sí, perquè ara la gent diu, esport, aquest vindrà a parlar-nos del Reus, del Nàstic, d'hoquei... No. Bueno, potser també.
Bueno,
al llarg
dia,
de la temporada sí. No descartem que hi sigui present, però donaràs aquesta volta una mica al món de l'esport i l'objectiu és fixar-se en coses en les que habitualment els mitjans... mal fet per part nostra, no ens fixem, perquè no tenim prou espai, no cridem prou l'atenció, però són molt importants.
Així és, i posarem la lupa damunt d'històries, d'anècdotes importants i que cridin l'atenció, no? I avui, Mònica, nosaltres no perdrem el temps per res.
Tu comences el col·le avui de totes. Has trenat llibreta, boli i convidat.
Jo començo a classe amb examen, ja. Primer dia amb l'examen, a tope.
No, així m'agrada. Això ho dic, comencem forts, senyores i senyors. Això és setembre, com acabarem, eh?
Exacte, ja ho veurem.
Molt, no, m'agrada molt perquè la gent, en el fons, l'audiència Jordi està dient, bueno, aquests portes una setmana presentant coses, però de xitxa poca, saps?
Exacte.
Llavors estan esperant que realment arrenquem.
Avui hem d'arrencar i ho fem també, Mònica, amb sintonia, amb una melodia.
Home, que està pel convidat.
Aquest és pel convidat, per
presentar. La meva pregunta és, el convidat la coneix o el sorprens, com feies moltes vegades l'any passat?
No, aquest no me l'he jugat, Mònica. No me l'he jugat. Li vaig preguntar, digue, escolta'm, és una esportista, i li vaig preguntar una cançó que el motivés, que ella es posés per entrenar.
Ah, això és molt important, la música aquesta de motivació, això és important.
Llavors, a veure si l'hem encertat, jo crec que sí.
Vinga, la poso, eh?
Som-hi.
Home, motivadora és, no?
Motivadora
és energia pura,
Jo crec que ens dona també una petita... Ens deixa entreveure quin tipus d'esportista estem parlant. Aquest tema, aquest Close to You, de Clas. Estem parlant d'un atleta. Un atleta de 25 anys, de Reus, que ell va començar amb el futbol, el bàsquet, com molts altres nens, no? També va passar per l'atletisme. I després d'una trajectòria en el top de la seva carrera, dins del trail, ara ha passat a una nova disciplina, que no és gaire coneguda, gaire no, jo et diria gens, jo no n'havia sentit parlar mai.
Jo no la coneixia, me l'has descobert tu.
Exacte, i Mònica, jo ara et faré la següent pregunta. Ai. Quina és la vegada que tu has pujat més escales a la teva vida?
Uf, és una molt bona pregunta. Doncs, a veure, suposo que deu estar lligat a algun viatge, a alguna destinació turística. No et sabria dir quina és el major nombre d'escales, ara mateix no ho recordo. Mira, escombraré cap a casa i diré que el campanar de la Seu Vella de Lleida, però no crec que sigui la més alta que he pujat.
Jo crec que això,
família,
això li hauríem de preguntar al nostre convidat d'avui, al Miquel Besora. Miquel, bon dia.
Bon dia.
I benvingut.
Moltes gràcies.
Quina és la vegada que has pujat més escales, tu, Miquel?
La vegada que he pujat més escales, a un entrenament a la Gran Muralla Xina.
A la Gran Muralla Xina.
Vaig pujar 6.000 o... Realment no sé quantes són, però hi ha moltíssimes i vaig fer un bon tram i...
6.000, m'acabes d'enfonsar en la misèria més absoluta, 6.000. Jo estava pensant en 300, 400.
6.000 escales, Mònica, perquè el Miquel, recordem, Miquel, tu, el teu esport és el vertical running, no?
Sí, el vertical running és l'esport que practico.
Molt bé. En què consisteix? Explica una miqueta a l'audiència.
Aquest esport consisteix en pujar els rascacels més emblemàtics del món per les escales i després baixes per l'ascensor. O sigui, fas totalment el contrari.
Baixeu en ascensor, eh? Si n'hi ha.
Home, han de recuperar, pobres. I com el coneixes, Miquel? Tu com coneixes aquest esport?
Aquest esport el vaig conèixer a raó de... Vaig córrer a París fa... pràcticament 2 anys, i a partir d'aquí vaig tenir l'oportunitat de córrer aquest any, a principis d'any, a la Torre Eiffel, i vaig dir, bueno, doncs me prepararé tot el que pugui, no sabia com seria, i realment és super agobiant pujar tantes escales, tan ràpid, veus que el crono va més ràpid del que vas tu, i és una sensació molt, molt maca arribar a dalt de tot, i en poc temps realment, perquè t'has exprimit molt.
Clar, tinc un dubte, jo, això. D'entrada, quan tu, el primer contacte que tens amb aquesta disciplina, el vertical running, perquè jo, per exemple, doncs, no l'havia escoltat fins que m'ho va dir el Jordi, no? Tu, primer, què penses? No penses, això és una disciplina esportiva, sí, en sèrio? Hi ha gent que es dedica a competir això? Perquè tu abans n'havies sentit a parlar o...?
Feia ja uns anys que havia vist arreu del món que feien aquest tipus de disciplina. Aquí a Catalunya i a Espanya no
es feia, no?
No es feia normalment perquè hi ha pocs rascacels.
Clar.
Però a Amèrica i a la Xina, a Àsia, sí que hi ha molt boom amb això.
Uh-huh. I la primera vegada que ho vas provar, quina sensació vas tenir?
La primera vegada va ser agobiant, perquè no sabia com dosificar les forces i va ser bastant... Sí, sí, vas molt ràpid i en poc temps arribes a dalt.
A la Torre Eiffel, ens
has dit. Quantes
escales són, això?
A la Torre Eiffel són 1.665 escales.
Mare de Déu. I Jordi Cervera es queixa que aquí ha de pujar al segon pis sense ascensor, eh? Vigilem.
Mònica, això no ho has de dir. L'audiència no m'ha de saber.
Aquí ho expliquem tot.
Sí, sí, ostres.
1.600 escales en quant temps?
Vaig fer 9 minuts i mig, aproximadament.
Ara sí que ens ha enfonsat en la misèria, totalment.
Si això és el que tardo jo en pujar als dos pisos, Mònica, mare de Déu.
1.600 escales, 9 minuts.
Però espera, perquè el més fort és que aquesta cursa, la de la Torre Eiffel, la fan molt pocs atletes. Un grup molt selecte de tot el món. Quants, 300 atletes? No, 100.
No, una mica menys. El total eren 129, no sé per què exactament aquesta xifra. Hi havia de 129, 24 escollits, 12 homes i 12 dones. Mhm. De tot el món, amb un jurat molt... Bueno, volien fer-ho així i vaig tenir la sort de poder arribar dintre d'aquesta gent i vaig poder fer la cursa amb això.
Bueno, és una fita que passarà a la història dins del teu currículum com a esportista, que tu has pogut fer una d'aquestes curses, perquè hem de recordar que això està dins del circuit mundial, oi? És una disciplina reconeguda a nivell mundial i una de les parades és a la Torre Eiffel.
Exacte, sí, és un circuit mundial i llavors hi ha diverses proves i puntuen. El circuit que estic fent es diu Vertical World Circuit. Uh-huh. Hi ha 9 proves, puntuen les 5 millors. Uh-huh. I d'aquestes 5 escolleixen també, has de fer dos intercontinentals, que seria, per exemple, Amèrica a Nova York, a Europa a Londres. Uh-huh. I a Àsia a Pequín.
A Pequín. Uh-huh.
I diguéssim, d'aquests punts, no?, que hi ha en aquesta competició, quin és el més alt? És Xina?
La competició més alçada, el rascacielos sí. Més alçada, ara mateix dins de la competició és el World Trade World Center de Nova York, uh-huh. Que té 541 metres d'alçada i té 104 plantes amb 2.300 escales aproximadament.
I m'està agafant calor.
Em consta que l'has fet tu, el World Trade, o encara no?
Sí, el passat juny vaig anar a Nova York a fer aquesta competició i és la més dura que he fet.
Home, com va acabar la competició, Miquel? Quin resultat va ser?
Vaig fer 8è a aquella competició i un quart d'hora allí pujant escales.
Clar, home, si estem parlant que la Torre Eiffel era 9 minuts...
Estic al·lucinant, no, de veritat.
Però ara imagina't pujar un quart d'hora escales, Mònica.
Estic completament al·lucinada. No, em sembla increïble. Jo moriria, no arribaria al desè pis, o sigui...
Bueno, i per saber com acabes una cursa així, el més important és saber com entrenes. No? O sigui, tu, Miquel, com entrenes tu durant la setmana per arribar al World Trade Center i dir, mira, jo sóc un noi de Reus i vull pujar durant un quart d'hora a aquestes escales. No? Com entrenes tu?
Bueno, l'entrenament es basa en córrer. Precisament, no? No només en escales, que també has de córrer en pla per poder tenir velocitat. Uh-huh. Després has de fer gimnàs, has de fer rem, peses, bici de carretera, també molt important fer per tenir fondo. Uh-huh. I després les sèries les faig al Palau de Congressos de Tarragona, que hi ha les escales molt, uh-huh. molt famoses que tothom coneix, que sí. Hi ha les romanes i les normals, uh-huh. i allí doncs, 20-30 sèries... jo què sé, estàs 20 minuts, 30 minuts...
Ostres. T'has d'emportar el Jordi un dia... Miquel, per practicar.
Jo, em sembla que aquell dia jo tinc un enterro, just aquell dia tinc un enterro, Mònica, no hi puc anar, ostres. Bueno, i una altra pregunta que em ve al cap és, bueno, i nosaltres al futbol tenim el Messi, no?
Clar.
A les escales, en el circuit internacional d'escales, quin és el top, no? Quin seria el país que despunta més en el tema d'atletes que es dediquin al vertical run?
Jo diria que el top clar, si diem noi i noia, podria dir Austràlia, perquè hi ha dos atletes que despunten molt, però realment el més punter podríem dir a un atleta de Polònia, que és el que més...
El número 1, podríem dir.
El número 1, ara mateix.
Ostres, Polònia.
No, estic de veritat impressionada. Jo tinc dubtes, per exemple, després, el teu dia a dia, tu te'n vas a fer turisme, Miquel, i et diuen, pugem a veure no sé què, i tu dius, sí, home, sí, home, o també et serveix d'entrenament.
Bueno, normalment aprofito i dic, bueno, va, anem a fer una mica més. Sempre va bé.
Vosaltres pugeu, que jo faré tres vegades, no? Faré tres vegades
clar,
per fer
anar. No? Quan vosaltres sigueu a dalt, jo hauré pujat i baixat tres vegades.
Exactament. Bueno, Miquel, i una altra pregunta també interessant és els costos dels desplaçaments, etc. Com aconsegueixes subsanar-ho, no? Perquè jo entenc que hi ha d'haver algun patrocinador. Tens algun patrocinador oficial?
Sí. O sigui, amb el camí que porto fent competicions he trobat alguna cosa per poder competir, no? Buscant molt. O sigui, he buscat molt la vida i realment a la Xina tinc un patrocinador bastant fort que m'ajuda i clar, gràcies a això pots poder córrer pel món.
Perquè entenc que a nivell local o a nivell de... Inclús nacional, no? Tens algun tipus d'ajuda? La federació et dona un cop de mà amb el tema de desplaçaments i tal, o res?
Aquí, tema de desplaçaments, a ajudes locals i a nacional no tinc res.
Ostres.
Aprofitem per fer una crida també des d'aquí, perquè aquest noi va per tot el món també, no? Portant doncs, el nom de Reus, Tarragona, al final. Escolteu, patrocinador, possibles patrocinadors, no? Suposo que qualsevol ajuda, Miquel, a tu et suposa, no? Un gran pas endavant. Encara que sigui més o menys petita, no? No sabem també les possibilitats de cadascú, però que una empresa d'aquí, de les comarques de Tarragona, també et recolze seria molt important, no?
Esclar, o sigui, qualsevol ajuda sempre és benvinguda, no? És molt important. Jo crec que els patrocinadors, l'ajuda, el recolzament que et puguin donar és molt important.
Jo crec que la següent pregunta pot marcar també el tema dels patrocinis. Perquè són... Miquel, tu quines fites, quines metes et marques pel curs 2018-2019? Quins són els teus objectius?
A veure, ara estem a meitat d'aquesta temporada. Aquesta temporada m'estava anant força bé i no sé com acabarà. I, bueno, jo acabi com acabi, l'any que ve jo vull millorar la meva temporada, no? O sigui, el resultat que tinc aquest any m'agradaria millorar-lo i aquest seria l'objectiu per l'any que ve.
Bé, jo recordo que la setmana passada Miquel i jo ens vam trobar per fer un cafè, no? Per conèixer-nos una miqueta més, etc. I a mi em va deixar anar una bomba molt ambiciosa, que la veritat jo la vull deixar a l'antena, Miquel.
Si les primícies sempre s'han de donar, quan es tenen s'han de donar.
Jo li vaig preguntar per un objectiu a mig curt termini, que això sé, doncs, entre uns 2 i 4 anys, i Miquel em va dir que anava pel top 2, top 1 mundial. O sigui, s'ha de buscar el campionat del món, Miquel, és una...
Exacte, sí, o sigui, no t'has de ficar límits, o sigui, tot límit que et fiquis és una limitació que et poses i no aconseguiràs arribar fins on vulguis, no? Al final, si tu vols arribar, buscaràs la manera i t'entrenaràs, faràs tot el possible per arribar. Després, si no arriba, bueno, lo has intentat, no? Jo m'arrisco, sempre jo em tiro a la piscina. O sigui, jo me la vull jugar a veure que això... Que comporta una pressió, sí, una mica pots dir, bueno, dir que vols arribar al més lluny possible, comporta una pressió, però bueno, també s'ha de dir que tinc 25 anys, els atletes amb els que corro tenen més de 30, estan al seu màxim nivell, llavors jo crec que puc arribar, no és impossible.
Clar que no, aquest és l'esperit també,
Exacte, és l'esperit d'atleta i és l'esperit de l'esport, no?
Exacte, la superació, no?
Superació, l'esforç constant i el dia a dia treballar per aconseguir millorar els teus resultats.
Un parell de dubtes que m'han sorgit a mi, Miquel, perquè ens has dit com entrenes, però al final és una disciplina que és molt individual en aquest cas, no? No sé si tens algú que t'entreni, que et dirigeixi una mica en aquesta preparació.
Bueno, ara mateix jo m'entreno jo mateix, faig la meva planificació. S'ha de tenir molta sang freda per poder fer, clar. Perquè sempre vols entrenar més i no s'ha de fer, no? També pots entrenar menys del que hauries d'entrenar. Llavors també és difícil. Llavors has de tenir...
A mi em passaria això, Miquel? Jo seria d'entrenar menys que
no. Llavors has de tenir una mica... També parlo amb molta gent que sap d'això, gent puntera, i s'aprèn de tota la gent, no, que competeix, i a part a llegir llibres, a estudiar coses d'entrenaments i bueno, que no, no s'ha de parar d'anar millorant la, la saviesa o com es digui, no? Mm-hmm. Mai sabem tot el que s'ha de saber, sempre pots aprendre coses noves i sempre s'ha d'anar millorant. Mm-hmm.
I això tu ho compagines amb, amb una altra feina o amb estudis, per exemple, o dediques exclusivament a entrenar i a competir?
Durant uns mesos a l'any sí que compagino la feina amb, els, amb, la, amb l'entrenament amb els bombers de la Santa Nuclear, de Vandellós. I, clar, treballant a torns, pues, el meu dia a dia és treballar, entrenar tot el dia així. No hi ha vida social. I quan entreno, pues, també estic estudiant francès o així per poder millorar l'idioma. Suposo que l'anglès passaré després quan acabi el meu francès.
Sí, sempre es comença per una cosa més lleugereta, no?
Anem per passos.
Molt bé. Jordi, tens alguna altra pregunta del Miquel?
Sí, bueno, jo més que una pregunta, una observació, no? A mi m'agradaria doncs, dir a totes aquelles persones que ens escolten i que practiquen esport diari, que és igual l'edat que tinguis, és igual el sexe, el gènere, la teva condició. Al final l'important és no posar-te límits. El Miquel ens ho acaba de mostrar, no? Doncs amb aquest esport tu vas passar del trail, que és un esport que ara s'ha tornat super viral, jo diria que és quasi viral, no? Tothom practica trail, escolta'm, running, maratons, tal. Tu vas passar del trail al vertical running i no t'has posat límits. I estem parlant de que en menys d'un any has arribat a estar en el top 10 mundial. Bueno, doncs des d'aquí fer l'observació a totes aquestes persones que ens escolten, que practiqueu esport, no deixeu de fer l'esport. L'esport ens ajuda molt en el dia a dia, t'ajuda en els problemes de salut, però sobretot t'ajuda a despejar la ment i una miqueta escampar els problemes, no? Aquesta és la meva observació.
Sí, sí, sí.
I ara li passo la pilota al Miquel perquè m'agradaria que el Miquel ens fes una observació del seu esport, del vertical running. Miquel, tu t'encarregaràs de tancar la secció, això és molt important. Tens una responsabilitat dura, eh, soci? Sí,
m'has deixat una responsabilitat bastant forta.
És dura.
Més difícil que córrer.
Pitjor que puja escales.
És més complicat, és més complicat. Què els diries a aquestes persones?
Hi ha moltes persones que fan trail i fan distàncies molt llargues realment i no porten uns anys de progrés. Uh-huh. I jo crec que no està ben fet. Jo al principi sí que vaig provar distàncies llargues, però no era el correcte realment. Has d'anar fent com a cremant etapes, a poc a poc. Anar fent mica en mica, més quilòmetres i així anar passant a més distància. Però el que passa és que és tan mediàtic aquest esport que el que crida a la gent és fer moltes distàncies. I el postureo, que li diem a les xarxes socials, dir jo he fet una ultra, crida més o dona més com a...
Més nom, més, dir, o més me gustes, més like.
Més nom que si fas una mitja marató en un temps molt, molt ràpid. Jo considero que és més difícil fer una mitja marató, jo què sé, en quin temps, però en un temps ràpid per la muntanya que no fer una ultra en 20 hores. I clar, hi ha molta gent que diu, oh, 20 hores, una ultra. Clar. És una bogeria. Crec que està així massa massificat, podem dir, no?
Queda dit, doncs, que totes aquestes persones, no, que ho facin en mans de professionals, molt important.
Sí, sempre, no? Perquè a nivell de nutrició, no? De preparació esportiva, és important, no? Que ens assessorem sempre. Això també sempre ho diu la nostra dietista, que es dedica força a la nutrició esportiva, sempre ho diu, que hi ha gent que de vegades vas per lliure i fan veritables bogeries, no? Que pot tenir conseqüències físiques, per tant, si ho volem fer endavant, però preparem-nos bé, no?
És clar, o sigui, tot el que facis s'ha de tenir una mica de cura, no? No has de fer el boig. Crec que... I això, clar, després vaig aprovar aquesta distància també de vertical running perquè vaig veure que cada vegada es desorbitava més la distància al trail i a mi no m'agradava fer tanta distància i va ser una mica també que vaig provar aquesta distància nova, a part.
Mm-hmm. Clar, que més de lo llarg és...
A l'oval.
Clar, clar, o sigui, són pocs minuts però molt agonic.
Molt intens, molt intens.
I amb això jo crec que puc donar molts ànims a la gent que vulgui practicar, que facin... aquest esport de córrer, que es passin de, si volen passar de l'atletisme al trail o al vertical running, si volen també, que no es fiquin límits, que sumin molt, que hi ha moltes coses que són possibles, o sigui, si ets un realista al principi i pots una mica ficar-te objectius a curt termini i a poc a poc vas millorant, el realisme al final s'acaba acabant i sumies i sumies i al final acaben aconseguint moltes coses que no pensaves que aconseguiries.
Ostres.
Ho ha tancat molt bé,
això. Jo volia preguntar una cosa més i em fa cosa.
No,
ara.
Mònica, pregunta.
La darrera, perquè a més estic fora de temps fa estona, però em semblava molt interessant escoltar-te. Si hi ha algun lloc que diguis, això ho tinc jo com, no? Un lloc en el que vull pujar, vull fer, no? Aquest edifici o aquest monument, el que sigui, algun lloc que tu tinguis allà en ment, a mig, a llarg termini, el que sigui.
A Nova York, a l'Empire State, que és un edifici molt emblemàtic de tot el món, i jo crec que aquest seria un lloc. Aquest i la Torre Eiffel són els més coneguts, i jo crec que seria clau poder córrer allà.
Doncs escolta,
algun dia.
Ens ha d'enviar una foto, Mònica.
Home, no, és que la propera, Miquel, ja t'ho dic, eh? Una foto quan arribis dalt, eh? Ens
clar, és que el postureo aquí s'ha de tastar.
S'ha d'alimentar, s'ha de retroalimentar.
Foto la posarem ara al nostre Twitter també, @copetarragona, perquè coneguin també, li vegin la cara al Miquel i al Jordi. Escolta, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, Jordi. Amb nota, eh?
Home, hem començat amb un nivell i amb un altre nivell.
Has començat molt fort,
sí,
eh?
Sí.
M'agrada això, el camí que està agafant.
A mi no, Mònica, perquè això m'obliga la setmana que ve a tornar a petar-ho.
Cada vegada millor. Cada vegada millor. Serà difícil, eh?
Serà difícil, però ho provarem.
Molt bé, doncs, escolta, Miquel, un plaer, de veritat. Torna quan vulguis.
Moltes gràcies per tot ha estat una bona jornada.
Doncs tu torna, vamos, repeteix quan vulguis, eh?
Moltes gràcies.
I no hi ha problema, no t'anem repetint, però si també li surt un espònsor d'aquí, que ens faria molta il·lusió, eh?
Exacte.
Això és important. Exacte. Doncs Jordi, gràcies a tu també.
La setmana que ve més i
millor. Tinguis bona setmana, vagi bé.
Molt bé.
Herrera en Cope.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977-75-40-60. Breas Hotel, la millor elecció.
Pràcticament 2 minuts i arribarem a la 1. Els deixem amb els serveis informatius de la cadena COPE, però abans, una darrera hora, ho acabem de saber, el jutge instructor del cas Inipro manté com a investigats l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i la regidora Begoña Flòria. S'obrirà, per tant, judici oral contra els 15 investigats per aquest cas. Recordem que s'està investigant el contracte subscrit l'any 2010 entre l'Institut Municipal de Serveis Socials i l'empresa Inipro, tot i que els serveis d'intervenció municipals van advertir fins a 7 vegades de la il·legalitat de la contractació, els expedients elaborats pels serveis tècnics apuntaven a la conveniència d'abonar les factures presentades per l'empresa, ja que s'havien fet els treballs. Per això l'alcalde Ballesteros justifica que va signar els decrets per abonar 21 factures. En total, 215.000 euros. El jutge considera que els pagaments a Inipro, una empresa afí al Partit Socialista de Catalunya, per les dues pròrrogues d'aquest servei d'atenció als immigrants, podrien ser constitutius de delicte de prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació i alteració de preu de subhastes públiques. Notícia de darrera hora, el jutge instructor del cas Inipro manté com investigats l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i la regidora Begoña Flòria. S'obrirà judici oral contra els 15 investigats per aquest cas. Seguirem pendents del que doni de si aquesta darrera hora. Si podem escoltar l'alcalde Ballesteros en directe en la propera hora de programa, ho farem també. Ara els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE i després tornem amb moltes més coses. Nacional 240 i la nova entrega, la primera de la temporada, de Pere i els Llops. Fins ara.
Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Nueva piedra en el camino de Pedro Sánchez, y es que, según ha podido saber la cadena COPE, hay una oposición frontal de los empresarios a la intención del Ejecutivo de subir el impuesto de sociedades. Joaquín Bizmanos.
Sí, los empresarios han dejado claro, primero en el Comité Ejecutivo de COE, después en la Junta Directiva, que habrá fuerte oposición a la subida en el impuesto de sociedades que estudia el Gobierno para cuadrar el déficit. No se van a estar quietos, ese es el mensaje que reconocen fuentes cercanas a esa reunión. Ese encuentro de esta mañana ha servido además, uno, para mostrar su apoyo a la gestión de Juan Rosell, dos, para que Antonio Garamendi reciba felicitaciones porque todo indica que será el próximo presidente de la patronal. Ha presentado oficialmente su candidatura para las elecciones del 21 de noviembre. Parece que será la única porque ya cuenta con el respaldo de las principales organizaciones.
La ministra de Justicia no va a dimitir. Así lo ha contestado Dolores Delgado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ante la petición del Partido Popular, que asegura que el Ejecutivo ha dejado solo al juez del Supremo Llarena ante la justicia belga.
Mire, no voy a dimitir porque mi nombre no sale en sumarios como, por ejemplo, Púnica, o como, por ejemplo, Lezo, o como Gürtel, o como Pokémon, o como Brugal.
Y un tribunal marroquí ha condenado a 2 meses de prisión a 18 inmigrantes subsaharianos que formaban parte del grupo de 116 que fueron devueltos desde Ceuta, Marruecos, el pasado 23 de agosto tras un acuerdo entre los gobiernos de Rabat y Madrid. Se trata de personas originarias de varios países como Camerún o Costa de Marfil que ya están recluidos en la prisión de Tetuán. Corresponsal Beatriz Mesa.
Sí, se trata del primer proceso por salto ilegal de inmigrantes a la frontera de Ceuta desde Marruecos. 18 inmigrantes subsaharianos han sido condenados a 2 meses de cárcel por saltar la valla utilizando la fuerza contra los policías, que incluyó lanzamiento de piedras y porte de armas. Son los delitos por los que se les ha condenado. El grupo de los subsaharianos procesados formaban parte de los 116 inmigrantes que fueron devueltos desde Ceuta el pasado 23 de agosto, tras aplicarse el acuerdo bilateral entre Rabat y Madrid.
Hay más noticias en este miércoles que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Sí, la última hora nos lleva a los juzgados de Almería. El magistrado que instruye el crimen del niño de 8 años, Gabriel Cruz, ha acordado que la presunta autora sea juzgada por un jurado popular. Ana Julia Quezada, expareja del padre de Gabriel, es la asesina confesa. Ha sido citada la próxima semana, en concreto el lunes 17, y el juez le va a comunicar la acusación que pesa contra ella por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Pendientes también del Congreso de los Diputados, decenas de pensionistas han cortado el tráfico en el entorno del Parlamento. Exigen al Gobierno y a los miembros del denominado Pacto de Toledo que las pensiones se revaloricen en función del IPC real. Y en Algeciras, la policía ha detenido a 2 personas. Están acusadas de cobrar dinero a cambio de facilitar un puesto de trabajo como estibador en este puerto gaditano. La Policía Nacional tiene una 20 de denuncias de personas afectadas que llegaron a pagar cerca de 18.000 euros por esa intermediación y obtener un supuesto trabajo como estibador. La red podría haber recaudado hasta 500.000 de euros con esta estafa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, la vuelta empieza a decidirse en el País Vasco. Daniel Asenjo.
Solo quedan 5 días de ronda española. Hoy el pelotón llega a Vizcaya en la 17ª etapa. Enviado especial, Quique Iglesias.
Recorrido neutralizado ya por las calles de Guecho. Nos vamos al balcón de Vizcaya, 157 kilómetros, una etapa de media montaña con 6 puertos, algunos de tercera, de segunda y el final inédito en este balcón de Vizcaya de primera categoría, 7,5 kilómetros con rampas que asustan de hasta el 24%. Hay que recordar que después de la crono de ayer, que no fue tan decisiva como se esperaba, Simon Yates mantiene el maillot rojo de líder. Por detrás está Valverde a 33 segundos.
Pueden seguir la etapa a partir de las 4 en tiempo de juego por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. En fútbol, después del parón de selecciones, los equipos de primera vuelven hoy a los entrenamientos, preparan ya la 4ª jornada de liga que se disputa este fin de semana y que arranca el viernes con el Huesca Rayo Vallecano. Ya está en marcha el primer partido del Barcelona en la Champions femenina ante el Big Kazigurt Kazajo. 4 minutos de juego de momento sin goles.
José Luis Están, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vais a hablar en el espejo de esos jóvenes que se atreven a salir a la calle y hablar de sus creencias.
Ciencias.
Va a ser este sábado próximo por la noche, cuando decenas de jóvenes del movimiento Anuncio van a rezar el rosario por las calles del centro de Madrid para compartir la fe y la alegría que ellos experimentan en contraste con el individualismo y el escepticismo habituales. Anuncio es un movimiento juvenil nacido en Francia que se hace presente en los lugares de vacación con diversas iniciativas evangelizadoras a pie de calle, como esta. Los promotores de la iniciativa subrayan que no se trata de ninguna manifestación, que no van a protestar contra nada. Se trata sencillamente de rezar a la Virgen, especialmente por los jóvenes. El rezo del rosario comenzará a las 8 de la tarde en la madrileña Plaza del Conde de Miranda y va a terminar en la Plaza de España.
Gracias, José Luis, te escucharemos. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sis minuts pràcticament que passen de la una, després dels serveis informatius, que arriba aquí al migdia COPE tant de Tarragona com de Lleida, doncs la Nacional 240, i no hi som tots, fins que jo no dic. Ricard Álvarez, què tal? Bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Bé.
Anava a fer una entrada d'aquelles de...
Escolta, he de dir, mira, aquesta setmana he agafat la Nacional 240
sí?
ja un parell de vegades, anar i tornar, i he de dir que la circulació ha millorat sensiblement. Eh?
S'ha notat.
Jo no sé
note,
si
vaja.
Sí, si els usuaris habituals són de la mateixa opinió que jo o no hi estan d'acord, però que ens ho diguin a través de Twitter, @copelleida, @copetarragona, perquè realment jo crec que hi ha hagut un canvi molt clar pel que fa a la fluïdesa del trànsit, amb la nova mesura.
Jo tinc també informacions de primera mà per entendre'ns, no jo, però persones properes, i et diuen que escolta, passar de les Borges, direcció Tarragona, per entendre'ns, que canvia com de la nit al dia.
La nit al dia, exactament, sí, sí. Estic d'acord.
Igual que quan tornes, quan arribes a les Borges, s'incorpora tot el tema de camions que venen de l'autopista i si tornen a incorporar la N240, que es nota moltíssim. Però bueno, escolta, ja vam dir que era un pegat.
Sí.
És un pegat, això, però bueno.
Si resol, no?, d'entrada algunes coses, evidentment no resol els problemes per tothom. De fet, tenim pendent parlar, no? Esperarem unes setmanes a veure per fer balanç, però tornarem a parlar amb transportistes i amb usuaris habituals de la via per veure com està evolucionant tot plegat. T'anava a preguntar jo, abans d'això, si avui portes molta estona pensant que és dimarts o ja has vist que és dimecres, perquè avui és el dia que ens passa tots això, eh?
Doncs et diré que aquest matí quan he arribat a la ràdio, sí que és veritat que tinc un planning, una agenda, i dic, caram, pues jo ho tinc en blanc, així, ai no, que som dimecres.
Jo crec que sí, molta que gent passat, està així avui, eh? A més, és dia d'inici de col, és un dia una mica d'estar atabalat, eh? A moltes cases.
Bueno, suposo que com tu, nosaltres hem fet connexions hem parlat d'aquest inici de curs, aquest dia D, hora H, que era les 9 del matí, tant a la universitat com als principals centres educatius de primària i d'infantil, i suposo que també s'ha notat als carrers de totes les ciutats de 8 a 9 del matí. Eh?
Sí, sí, la veritat és que avui ja es nota que es reactivi tot plegat. Nosaltres ja portem
ara ja
dies...
Ara ja està.
Fa baixada. Sí.
Ara podem començar a pensar ja, si vols, amb el 12 d'octubre, que és el proper festiu, i si no, amb la castanyada ja.
Bueno, hi ha més coses abans, eh? Tenim ja festius locals. Mira, a Tarragona setmana comencen amb Santa Tecla, Reus Misericòrdia, Lleida us ve Sant Miquel també.
Sí, bueno, que cau amb dissabte. Per
hi ha cosetes que ens donaran aire. I per aire el que donarem avui amb les propostes d'oci.
Doncs sí, jo... ara farem una pausa, però jo us parlaré d'una que és maco, que ja ho he vist a d'altres llocs, però que crec que és portar la cultura i l'art lligada a diferents municipis. Ja veureu que és una proposta maca.
Mira, un minut per la publicitat i arrenquem, eh?
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
En 1968 el salto de altura cambió para siempre porque alguien decidió saltar de espaldas. En la Liga también apostamos por la innovación para llevar el fútbol a lo más alto. Ya supone el 1% de nuestro PIB y más de 1.300 millones en impuestos que nos benefician a todos. ¿Por qué no seguir creciendo? No es fútbol, es la Liga.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Doncs apa, Mònica, que anem a la proposta de Lleida, amb 10 minuts per sobre de la una. Jo avui us vull parlar de la segona edició de l'Street Art Festival d'aquest 2018 de Torrefarrera. I per parlar-ne, doncs avui està amb nosaltres via telefònica el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Torrefarrera, l'Enric Casanovas. Enric, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies. Ja sé que t'agafem sortint d'una reunió i el vehicle, suposo que amb mans lliures, eh?
Sí, tranquil.
Enric, escolta, segona edició d'aquest Street Art Festival de Torrefarrera, que això, a grans trets, ara aprofundirem, però això és doncs, triar unes zones de la població, parets, normalment, on doncs, diferents artistes plasmen el seu art. Aquest any 2018 estem a la segona edició, de fet ja temps fins al proper dia 14 per acabar els murals, però escolta, Enric, això com va sorgir?
Bueno, pues això va sorgir fa uns anys, jo tenia el cap de fer-ho, fa 4 o 5 anys, i bueno, pues finalment ens vam decidir, volíem una mica millorar el paisatge urbà del municipi, que en general tots els pobles del Segrià, pues el paisatge urbà no és molt bonic, diguem-ho així, i la primera idea era millorar el paisatge urbà, i vam pensar en muntar un festival d'aquest tipus, que es fan arreu del món, i pues això, envellir una mica el poble i a més fomentar tot el tema de l'art i la cultura al nostre municipi.
Us dono ja una plana web perquè pugueu consultar www.streetartfestival.cat, streetartfestival.cat. Veureu aquí l'edició d'aquest 2018. Enric, vec aquí, recordem que això s'està realitzant, que ja fins al proper dia 14, 12 murs que heu posat fotografia i localització i els metres quadrats. De quants metres quadrats totals estem parlant?
Estem parlant de 1.200 metres quadrats, aproximadament. Finalment són 13 murs, n'hi ha un que no surt a la web, hi ha 13 artistes, alguns vinguts de tot el món, perquè tenim un artista de Perú, tenim un altre artista dels Estats Units, d'Itàlia, és a dir, que aconseguim ser un certamen internacional, amb gent de molta qualitat, amb artistes molt bons, amb molta reputació en aquest mundillo, i bueno, penso que està quedant molt bé el poble.
Una de les conseqüències d'aquestes obres d'art als municipis és que la gent, al anar-los a visitar, poden descobrir racons que potser no sabien ni que existien o que potser no hi passaven per aquells carrers.
Sens dubte. De fet, la primera idea nostra era bàsicament millorar el paisatge urbà. Però hem anat veient, a partir de la primera edició, que ha començat a venir força gent a veure els murals, sobretot és que és bonic de veure, és com si anessis en un museu, però de carrer. I pensem que probablement aquest street art s'acabarà convertint en un producte turístic i que la gent vindrà a visitar-ho. De fet, estem ja preparant coses per l'any que ve, i fins i tot una ruta turística perquè és bonic i està agradant molt.
Clar, a partir del dia 14, que és quan acaba el plaç d'aquesta segona edició, tenim els murals de la primera edició i els de la segona. Per tant, ja com a mínim, no sé exactament quants murals hi va haver la primera edició, però segur que ens acostem a una vintena de llocs que podem visitar en un municipi relativament petit, com és Torrefarrera. Per tant, es pot fer una bona ruta, arribar, aparcar el cotxe i fer una bona ruta pel poble.
Sí, són 25 murals, alguns força grans, com ara el pavelló poliesportiu, on va fer una gran paret l'any passat, enguany hem fet una altra de les parets allí, ja la veritat és que hi ha parets molt maques.
Home, la del poliesportiu, perdó Enric, estic mirant, té 36 metres d'ample i a la part més alta 6 metres, estem parlant de 270 metres quadrats, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. La veritat és que és molt, és espectacular, i la gent que no ho ha vist mai, la veritat és que és molt bonic, inclús si venen aquests dies que hi ha artistes pintant, pues està bé
Bueno, de veure com això va.
Un dels artistes que treballa amb escultura, és a dir, que és una escultura feta a la paret, que també és una cosa molt original, un artista de Madrid, molt interessant també per veure. I, bueno, estic molt content. El primer any la gent al municipi no ho tenien del tot clar, no sabien molt de què era, però ara la gent s'està volcant, inclús mos truquen, que volen que els visitem la seva paret, i la veritat és que la resposta a nivell local també és molt bona.
Enric, escolta, curiositat, com es trien els murals? Els veïns ofereixen doncs, les seves parets per entendre'n, vosaltres busqueu i pregunteu com funciona?
Sí, el primer any hi havia moltes parets que eren municipals, i vam començar a parlar amb alguns veïns, alguns eren reacis, i aquest segon any pues, hem escollit algunes parets i la veritat és que la resposta dels veïns ha estat molt bona. És a dir, en un any inclús hi ha hagut molts veïns que ens han dit escolta, mireu de la meva paret a veure si és interessant el certamen, a la qual cosa pues, un 50-50. Hi ha una part que ho teníem nosaltres i una altra part és d'oferir a tots aquests veïns que diuen escolta, la meva paret, què us sembla si pot entrar al Festival de l'Interès.
Clar. Enric, escolta, hi ha una temàtica, els doneu una temàtica als artistes o és lliure?
La temàtica és lliure, la veritat és que volem que s'expressi una mica el que cadascú porte i el que sí fem és una tria d'artistes. De fet, ens van presentar més de 60 propostes.
Caram.
Hem triat 13, en la qual cosa pues, sí, hi ha una tria pues, basant-nos una mica en paràmetres de la qualitat de l'artista, el seu currículum, l'obra en si que encaixa bé amb el paisatge urbà on va situada i bueno, una mica aquests són els paràmetres que utilitzem per escollir qui pot venir.
Molt bé.
Tenim molta més demanda que oferta
sí.
De pare.
Sí, no, la veritat, i escolta, això és una cosa que la primera edició és com que és una cosa nova, hi ha aquell recel de a veure què serà això, però a partir d'aquesta segona ja ho heu notat, jo crec que d'aquí en van encara més. Doncs ens està escoltant tota la gent de la província de Tarragona, també de Lleida, Torrefarrera és una població que està molt a prop de la ciutat de Lleida, a més està molt ben comunicada a peu de l'autovia A2, per tant és fàcil de que si voleu passar un cap de setmana o entre setmana o passeu a prop de Lleida, arribeu, aparqueu el cotxe a Torrefarrera i busqueu aquests 25 murals que hi ha repartits pel municipi. Hem parlat avui amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Torrefarrera, qui li torno a agrair que ens hagi atès avui en directe, Enric Casanovas. Gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona, i escolta, us queden dos dies, espero que tots acabin el seu mural i que tots siguin obres d'art.
Moltes gràcies.
Gràcies, Enric. Doncs, Mònica, ja ho has vist?
Sí, molt interessant. M'agrada
molt la
iniciativa.
A més, jo sé que t'agrada això. Sí, a més, jo sé que a tu t'agrada.
M'agrada molt. Has triat molt bé, Ricard. Tens bon gust.
Jo sé que això t'agrada. I, a més, és que és maco. Escolta, després passejar-te pel municipi.
Dóna un altre aire i una altra vida a aquests pobles que, com molt bé deia el regidor, no? Doncs, de vegades no tenen aquell atractiu urbanístic, no? D'entrada. Llavors, dona el renove, no? Dóna una altra vida. Doncs, escolta, encara ens queda temps per fer-vos una proposta des de Tarragona.
Vinga.
Jo aquests dies, mira, aquesta setmana continuo a prop del mar, eh? Us convido a apropar-vos... Sí, noi.
Però tu tens bé clar.
Us convido a apropar-vos al Port de Tarragona, al barri del Serrallo, eh? M'hi acompanyeu? Uh-huh. Sí?
Vinga, va.
Doncs són només 40 segons i ja hi entrem de ple, eh?
¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar. Y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. De Libro. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662. En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Fem parada al Port de Tarragona, al Museu del Port, concretament, i ens acompanya avui la seva directora, és la Mercè Toldrà. Mercè, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, t'hem trucat a la porta perquè acabeu d'inaugurar un nou espai al Museu del Port de Tarragona, l'Observatori Blau, que és un espai molt especial, no? Explica'ns una mica en què consisteix.
Sí. Sí, bé, és especial per diferents factors, no? Primer, perquè és un espai que no es troba ubicat al mateix edifici del museu, sinó que ens traslladem una miqueta, nosaltres estem al Moll de Costa, i aquest nou espai està al barri del Serrallo, concretament a l'edifici de la Llotja del Peix. Uh-huh. És especial perquè està dedicat al món pesquer. Des del museu ja fèiem activitats vinculades al món de la pesca, però aquesta és una activitat molt més concreta i amb... podríem dir també una mica molt més emotiva, no? Perquè es porta a terme en el mateix espai on arriba el peix. És a dir, l'Observatori Blau, que és un nou espai didàctic, el que permet és conèixer o saber del peix, d'aquestes espècies marines que es capturen a la costa de Tarragona des del moment que està al fons marí fins que està en el procés d'arribar a les nostres taules. És a dir, el seu hàbitat natural, el fons marí, com arriba a nosaltres mitjançant els sistemes de pesca amb els pescadors, amb la pesca de l'arrossegament o de l'encerclament, que són les dues principals d'aquí de Tarragona, i després també que aquest peix, quan arriba a Tarragona, doncs passa per aquest edifici, per aquest edifici, que és la llotja del peix, on hi ha l'espai de la subhasta. Doncs l'aula didàctica està al costat d'aquesta subhasta. Uh-huh. I es pot veure, aquest és un altre dels factors importants, que pots viure en viu, per dir-ho d'alguna, valgui la redundància,
sí,
al moment de la subhasta, que és la subhasta de l'arrossegament, que es fa
per
les tardes.
Uh-huh.
Llavors, doncs, té aquest punt, no?, que pots gaudir de la subhasta en directe, no?
Clar.
Evidentment, l'activitat també es fa en altres horaris i llavors la tenim registrada. Doncs és aquest. I després també, que és molt especial, perquè aquests peixos o aquestes espècies marines que són les que es capturen aquí a la nostra costa estan representades a escala 1-1 en un llenç, en un mural on es trobarien més o menys ubicats al fons del mar i que estan fetes a escala 1-1, no? I llavors això fa que quan entres en aquest espai, gràcies a la tecnologia, és un espai multisensorial, no? On pots catbussar-te, on pots fer aquesta immersió al fons marí per tal de veure i saber la informació d'aquestes espècies. Mm-hmm. No?
Catbussar-te és la paraula correcta, sens dubte.
Sí.
Mercè, perquè a més, d'una banda, com molt bé deies, no? És una manera de conèixer millor aquesta, no? La pesca, que és una activitat essencial, no? A Tarragona, evidentment, a la Costa Daurada. I d'una altra, també és una manera, com no sé si és la paraula correcta, però de homenatjar aquesta tasca, que cada vegada ens queden menys pescadors també, no? I no coneixem prou, jo crec, la dificultat i la importància que té i que ha tingut.
Sí, sí, és que, a veure, és... Bàsicament és aquestes coses, no? Perquè és el que t'anava a dir, no? Això que parlem, les espècies, el fons marí, arriben a la nostra taula, però pel mig sempre hi ha d'haver el pescador. El pescador que és el que ens el fa arribar. Llavors, això està en el barri del Serrallo, que és el barri que és un barri de 140 anys d'existència que sempre ha estat vinculat al món pesquer. Llavors, és una mica també retre aquest homenatge a aquest barri, perquè a part de veure tota l'evolució del peix fins que ens arriba a nosaltres, és també conèixer la història d'aquest barri.
Mm-hmm, exacte.
I a més, a part de veure la subhasta en directe, també mitjançant els vídeos filmats durant el moment de la pesca, des que les barques surten del port fins que arriben tant al matí com a la tarda, depèn del tipus de pesquera que fan, els visitants o els escolars podran veure com transcorreix un dia de pesca, que això, clar, això no és habitual que ho puguis gaudir, perquè doncs, són les barques que van a la mar i doncs, nosaltres vam tindre el privilegi de poder embarcar-nos en les barques de la pesca i poder arribar a doncs, fer arribar a tothom aquests moments, no? Aquest resum del que passa quan la barca surt tots els passos que hi ha de, per tal de que aquest peix arribi a les nostres taules. A més, amb un port que en el darrer any, el port pesquer de Tarragona, va ser el primer en captures de tot Catalunya.
Mm-hmm. I una manera, també estava jo ara pensant, Mercè, de conèixer molt més el peix que tenim, allò, el quilòmetre zero, que es diu, perquè de vegades ara anem a la peixateria i la majoria, depèn de quina edat tinguem, ja no sabem, no? Quin peix és quin és d'aquí casa, no? Quin ve de fora, i és una manera també de saber, escolta, a l'hora d'anar a comprar, potser, no?, triar millor a l'hora de consumir.
Sí, i a més és que també en aquest espai el que hi ha així de manera interactiva, a part de poder veure aquestes espècies reproduïdes, tens informació de cadascuna d'elles. I la informació consta amb el seu nom que coneixem tots, amb el nom científic, amb el tipus de pesquera que té a veure, i també en el lloc on es trobaries, els que viuen al fons marí o els que viuen més cap a dalt al semipelàgic, al bentònic, depèn de la zona dintre de la mar on viuen, no? I a més, a part d'això, gràcies també al CSIC que ens va passar uns vídeos, podem veure aquests animals com funcionen, o aquests peixos, o aquestes espècies marines, com viuen al seu hàbitat, no? I no hem d'oblidar també la part importantíssima del plàncton, que gràcies al plàncton, doncs, aquestes espècies subsisteixen i nosaltres també tenim vida, és l'oxigen, no? I llavors això és el que tot aquest sistema, totes aquestes explicacions que han estat creats pel museu des de Còdol Educació, i les espècies han estat reproduïdes per MV Arte, doncs tot això fa que puguem, com aquell que diu, tancar el cicle, no?
Sí.
Des de que les espècies estan fins que ens arriben a nosaltres, saber tot aquest procés que gràcies a la tecnologia o gràcies a les reproduccions ho podem tenir, i a més doncs amb el punt importantíssim de que pots gaudir en directe de la subhasta del peix. Això seria una mica el resum, i a més conèixer la vida del barri mitjançant unes imatges que t'expliquen aquesta evolució i el per què, perquè el barri del Serrallo és un espai que des de que va néixer a finals del segle XIX o el 1880 fins ara és un espai reclòs que no pot créixer per enlloc.
Clar.
Perquè doncs té la mar, té el riu, té el port i té el ferrocarril.
Mm-hmm.
I llavors doncs també té una idiosincràsia i una manera que això ha fet que també perdurés molt les seves vivències i la seva manera natural de viure.
Exacte. Doncs jo crec que ens has donat moltes excuses per conèixer, evidentment, el port de Tarragona, en concret aquest observatori blau, que està situat a la Confraria de Pescadors, a les instal·lacions de la Llotja de Peix de Tarragona. A partir d'avui que comença el col·le, moltes visites escolars, evidentment, però també és una molt bona activitat, Mercè, per fer en família, la gent que ens escolta tant de Tarragona com de Lleida ara mateix. Quan es pot visitar a partir d'ara, d'aquest mes de setembre?
De moment ho tenim ja amb les escoles que ja n'han fet alguna de prova, precisament de les comarques de Lleida han vingut perquè són uns dels nostres importants clients. I després, ara, a final d'aquest mes de setembre, el dia 30 de setembre, que commemorem el Dia Marítim Mundial, es farà una visita guiada per públic en general. I més endavant anirem anant programant dintre de les activitats del museu visites per a famílies i per a públic en general. Però el que sí que estarà permanentment en funcionament serà per al curs escolar.
Exacte. Tenim més informació a www.porttarragona.cat. Allà tenen l'accés al web del museu. Mercè Toldrà, directora del Museu del Port de Tarragona, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
T'anime, Ricard?
Sí,
l'Observatori Blau.
També,
és molt maco, una activitat també per fer en família, amb els nens, jo crec també per descobrir coses, però els grans també en descobrirem moltes, eh?
Sí, no, i a més on està ubicat.
Exacte, el Serrallo,
sí.
A més, si fa temps que no hi aneu, és una visita molt, molt interessant la que podeu fer al barri del Serrallo. Per cert, m'ha comentat la Mercè aquest matí quan hem parlat que les activitats a l'Observatori Blau són amb reserva, per tant, si voleu anar-hi algun d'aquests caps de setmana, o entre setmana, quan vulgueu, doncs entreu al web de Port Tarragona.cat, buscar l'opció del museu i millor reserva.
Molt bé. Home, sí, perquè sobretot per la gent de Lleida, ja clar, que passa el viatge, clar, almenys sí, que no trobes allí que està ple o que no et poden atendre. Millor marxar amb una reserva i així vas més tranquil.
Però és interessant, sobretot això que li comentava jo també, això de triar el peix després quan anem a comprar, sí, perquè a mi em passa, jo m'atabalo perquè no sé ben bé que de vegades que és cada cosa, quan surts de les típiques...
És que saps què passa? Que jo ara que m'he après que hem de menjar 3 cops peix blanc i 2 de blau... Crec que és així, no sé si és a l'inrevés, però clar, llavors et diuen, bueno, peix blau, clar, la sardina, no, és que hi ha moltes coses
moltes
de peix blau.
Moltes coses, clar que sí.
Però com és el peix blau i quin és i aquest què és? I clar, és un problema, jo a la pescaderia els tinc fregits.
Però s'ha de preguntar també, els peixateres i els peixaters, que així aprenem i ens recomanen sempre com cuinar-lo.
Sí, sí.
Escolta, arribem a 2:15, sí. Ja dimecres, o això ja fa baixada, senyores i senyors, ens queda molt programa per endavant i la 2:40 tornarà divendres.
I tant que sí. Demà no, dijous, divendres... i amb cinema.
Exacte.
I amb la prova que li farem a la Laura.
Ai, ja la tinc. Fins divendres, Ricard.
Adeu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Toda la saga al completo. Desde el principio. El sábado por la noche, Depredador y Depredador 2.
Emocionante.
Y el domingo, Predators. Cine sin cortes en 13.
En Carrefour y Carrefour.es queremos celebrar las 21 etapas de la vuelta con ofertas imbatibles. Por eso hasta el 12 de septiembre tienes el filete primera de vacuno por 6,90 € el kilo. Y la lubina ración pieza entre 400 y 600 gramos a 5,90 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
33 minuts que passen de la una. Seguim en directe aquí al migdia COPE Tarragona. Des d'ara i fins les dues encara ens queden moltes històries per explicar i per escoltar. Així que, sense més, dono pas a tot l'equip de Pere i els Llops. Pere, tot vostre.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els Llops, amb Pere Agramunt.
acabem el setembre i estem en dimecres. I torna a començar un nou curs radiofònic de Pere i els Llops. La segona temporada que aquesta casa, COPE Tarragona, Reus, Terres de l'Ebre, els dona l'oportunitat a Pere i els Llops per poder explicar tot el que podem fer. Gràcies al David de Basco i a la Mònica Carrasco per poder deixar-nos i poder explicar tot el que volem fer. I els Llops, el Jordi Romero, Francesc Agramunt, Adell, el nostre estimat i apreciat amic Lluís, que està dins de la peixera, que sense ell no haguéssim pogut fer res, a la Victòria Llamas. I aquest any tenim una sorpresa. Tindrem el nostre company, el Rafa Sánchez, que ens farà una secció de música. Doncs avui hi ha la segona temporada de Pere i els Llops.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
Vicky, quin tenim pel primer programa del dia d'avui?
Hola, avui tenim el senyor Carles Busquets, propietari de la famosa casa de fotografia Niepces de Reus, situada en el carrer Llobera, que en l'any 2015 va editar un llibre on reflexa 100 anys d'història, només 100 anys, d'història en fotografia, fetes per 3 generacions de la seva família.
Carles, benvingut i bon dia aquí bon a Pere, dia. A Pere i els Llops, a la cadena COPE.
Bon dia, bon dia.
El llibre que ell ens fa un recull de 100 anys d'història de part de Barcelona, que vosaltres veníeu. La vostra família venia de Barcelona, sí, i molta part de Reus,
no? El que és l'empresa es va obrir a Barcelona perquè era del meu avi i del que va ser el seu cunyat, perquè tots dos, independentment, eren fotògrafos a Barcelona. I al casar-se el meu avi amb la germana del seu cunyat, lògicament, van unir i van fer una sola fotografia. Per no posar ni el nom d'un ni l'altre, perquè un era Busquets i l'altre era Fabregat.
Fabregat, sí, senyor.
Van fer el nom de Niepce, que era el nom de l'inventor de la fotografia. I llavors sí, tots dos quedaven bé.
A Reus molta gent se creu que et dius Niepce, eh? I tu ja quan te diu Niepce dius, què vols?
Sí, no, evidentment, és més conegut. Ha pogut més la marca que el nom.
Bueno, però també fa goig, això,
sí,
eh?
Sí, no hi ha cap inconvenient.
Repassant el llibre, ara aquest passat mes de juliol, vam recordar que fa 40 anys se va produir el terrible accident del càmping dels Alfacs, que van morir més de 200 persones.
300 persones.
300 persones i més de 300 ferits.
Sí, sí.
I tu vas ser una de les primeres persones a arribar allà baix.
De les primeres encara no, però de les segones.
De les segones.
Sí, perquè quan ens van avisar, nosaltres ens hi va posar un cotxe de la guàrdia de la policia, o sigui, del guàrdia civil de tràfic, davant del nostre cotxe, i llavors ens van obrir pas l'arcent de la carretera, perquè la carretera estava col·lapsada des de l'alçada de Miami, més o menys, fins ja a Puesto.
Recordant que el càmping als Alfacs estava
just passat Sant Carles de la Ràpida. Sí, sí. I és una cosa que va ser realment terrible i de molt mala sort, perquè només que el camió no hagués pogut arribar a avançar un quilòmetre més, no hagués passat res, perquè tot tenen camps.
Com funcionava en aquella època, parlant del 1978, i les comunicacions no eren el que hi ha ara, com funcionava aquella època? Com te n'enteraves? Perquè ni havia fax, ni havia Twitter, ni havia Facebooks, ni havia mòbil, o sigui, hi havia telèfon encara, lògicament. Com funcionava? També, que també era ràpid, no ens equivoquem, eh?
Sí, anem a veure. Tot això venia a través d'una comunicació que estàvem en contacte tant amb tots els serveis de bomberos com Creu Roja, que quan hi havia alguna cosa aquesta, i evidentment Govern Civil, ens avisaven ràpidament. El que passa que, esclar, sempre hi ha un lapsus de temps fins que no arribes a puesto.
Carles, te recordes, segur que sí, quina edat tenies quan va passar això?
40 anys menys.
40 anys menys.
Sí, sí. Però va ser molt greu.
Carles, com a persona, i més que anaves a fer una feina, fotografiar, com a persona, quan arribes allà...
Va ser terrible. Va ser terrible. Només de pensar-hi, encara avui se me'l posen els pèls de punta. va ser terrible, menys per mi, perquè en uns moments que jo vaig veure moltes criatures mortes dintre la pròpia cuna. Jo tenia una nena petitona i em vaig imaginar aquell fet. I el gros, el gros i el terrible que aconsegueix que és que la mateixa família sentada en una taula de càmping, que és superpetita, els que estaven a la dreta tots van quedar normals, sense cap problema, els de l'esquerra tots rostits. Perquè va ser un ola, no sé quina classe de producte era allò, però va ser un bull. Llavors veu que va ser dècimes de segon, perquè els que es van arribar a tirar l'aigua davant d'on va passar això van quedar bullits. I els que estaven a terra, entorrats. I va ser tan instantani que gent que estava fumant es va quedar amb la mà, amb la cigarreta, perquè sí, clar, no hi va quedar, però la mà era que es veia que tenia una cigarreta a la boca.
Quina és la sensació que suposo...
Impotència.
De l'organització, també, un caos allà es va
armar? No. Això sí que almenys un moment que... No sé si els primers moments que podia passar, però... Nosaltres vam arribar juntament amb el president Tarradellas, perquè llavors hi havia el Tarradellas, i vam arribar pràcticament junts. I el que hi havia era tot el contrari. Tota la gent molt coordinada, molt sensat, pensant el terrible que allò era. Pensant el terrible que era allò, perquè, esclar, era tot cossos fregits a terra.
Quan vas entrar, m'imaginaves... que després quan devies sortir, devies estar 5 minuts pensant, però quan vas entrar, t'imaginaves la catàstrofe que hi va haver allà? Els primers moments d'entrar allà?
No, me'ls hi vaig imaginar al cap de 3 dies quan vaig marxar d'allà, perquè vaig estar 3 dies allà.
Vas estar 3 dies,
sí,
Carles,
sí, perquè allà? Vam estar allí i al cementiri, que hi estaven portant tots els morts per identificar, perquè la majoria eren belgues. I m'imagino també ho recordo molt, molt fredament, és tota la canalla que va arribar a anar a l'aeroport, que es van quedar sols i els van prendre amb un avió especial cap a Bèlgica. Hi havia almenys 50 o 60 crios.
Jo és que he fet aquesta parada perquè m'estic quedant parat sense paraules.
És que va ser... Són coses d'aquelles que no et pots imaginar que puguin passar.
Quan arriben les autoritats, arriba tot allà, les mateixes autoritats se pensen que allò era tan gran o van pensar que...
La veritat és que això no ho sé, perquè nosaltres vam anar per feina. Les autoritats és el que menys ens preocupava aquell moment. El que sí sé és que la persona, el redactor que venia amb mi, va estar fent una entrevista amb el president Tarradellas, però jo me'n cuidava de fer la imatge. O sigui, no sé ni de què van parlar.
Vau parlar amb familiars, amb gent
jo no.
Que estaven...
Jo però no, perquè estava veient... a més, no estaven per això. No crec que ningú hagués volgut parlar de res. Suposo que els que van quedar en vida, de les famílies que van quedar partides, suposo que els que estaven en vida els van treure del càmping el més ràpidament possible, perquè això era terrible. O sigui,
dintre
era un drama.
De la teva llar professional, de tots aquests anys que has estat fent reportatges, que... Bueno, les fires, les festes, els professors, però també has fet accidents,
sí, sí,
una cosa així, la recordes?
No, d'aquesta magnitud, no. El que sí que vaig viure va ser l'accident del Catalunya Express a la Riera de Maspujols, fa bastants més anys, però jo era molt jovenet, era de les primeres fotografies que jo vaig anar a fer amb el meu pare, i el record que més me va quedar és que en aquells moments nosaltres fèiem la corresponsalia de l'agència Cifra, i per poder-les enviar a l'agència Cifra en aquells moments eren moments que estàvem amb restriccions de llum. I aleshores vam tindre que rentar les fotografies amb sifons del bar Solsis. Vam revelar les fotografies i amb els sifons, gastant dos o tres sifons, es van revelar per poder enviar les fotografies, perquè no hi havia aigua.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Aquí has viscut també èpoques de restriccions i èpoques...
I tant. Jo encara els conservo. A la botiga anàvem amb Petromax.
Què és Petromax?
Molta gent no ho sabrà. Els llums que porten les barques de pesca de la sardina,
sí.
Aquells llums que van en gas, que és un gas que es va injectant i llavors va pujant la llum en funció de la pressió que li dones el gas aquest. En teníem una fora a l'entrada de la gent i una altra que el teníem dintre l'estudi.
Tornant a Bodas Rofax, que és, que és el que per això t'hem cridat, perquè sabem que ho havies viscut i ara aquest estiu passat s'ha fet els 40 anys, després d'estar 3 dies allà, professionalment, com un professional que havies anat a treballar, suposo que com a persona, et vas parar, suposo que sí, no? Però 5 minuts a pensar tot el que havies arribat a veure.
Ho vaig pensar quan vaig arribar a casa meva. Vaig estar 6 dies sense provar carn. Allí sí que ho vaig pensar. Ho vaig pensar i ho vaig pensar al tindre la meva filla allí, tot el que havia vist i tot el que pot passar. Clar, tots hi estem exposats, perquè això ni la gent del càmping ni ningú volia. Això és un fet que va passar perquè, bueno, tenia que passar. Perquè dic, és que, a més, va ser una cosa que va ser tan, tan matemàtica, perquè només és una franja que anava del camió a la carretera a l'aigua. Va ser, no res, 15 metres de càmping, perquè el resto del càmping no li va passar res en absolut. I gent, doncs, canalla, que havia anat a buscar després de dinar, perquè això més o menys era l'hora d'acabar de dinar, que havia anat a anar a buscar un mantecau allà on venien els mantecaus al càmping i que al tornar a la família no quedava ningú. Això és molt greu, és molt fort, això.
Després de 40 anys, suposo que algun dia deus recordar això.
Més de 2 dies. Més de 2 dies i principalment si veig un bosc encès.
T'ha quedat a la teva persona?
Sí, això sí. Me'n recordo i cada vegada que en parlem, ja dic, només de parlar, tinc tots els pèls de gallina.
I l'olor aquella? L'olor de cremat?
Terrible. Allò se posa dintre el nas, que te recorda, m'ho recordo avui dia perquè ja no es fa. Antigament jo recordo que a casa meva, quan era petitet, cremaven o rostien els pèls dels pollastres i tot això, doncs aquella olor és el que feien. I ja dic, i ara avui dia, afortunadament, almenys a casa meva, la meva dona, d'això no li he vist fer-ho mai.
Perquè els pollastres
ja venen nets. Sí, però aquella olor, és, i a més, és que és penetrant i desagradable.
T'ha canviat la vida, Carles? O... No. Ja no la vida, sinó la forma de pensar o la forma de,
no,
de dir...
Així a la distància ja no. En aquells moments, ja dic, vaig estar un munt de dies sense provar carn... M'és repugnant veure un bistec.
I a la nit ho recordaves?
Sí, bastants dies. I vaig estar bastants dies dormint sentat al sofà.
Així com a persona, la teva feina et va afectar. Vull dir, te vas implicar.
És fort, és que és molt fort. Ja dic, i el que més me va afectar és el fet de tindre una filla de l'edat de tots aquells crios que estaven allí cremats. Perquè jo, per exemple, vaig anar amb el rescat d'un accident d'aviació.
Sí.
I doncs, bueno, i sí, i agafaven el cap i el coix de la cama, cada un pel seu posto, tot dintre un sac. I bueno, vale. Bueno.
Però veure aquelles estàtues, perquè semblaven estàtues.
Vull dir,
que estava cabó. Sentat, continuava estant sentat,
sí,
no?
Sí, de color groc, perquè van quedar tots grocs. I sentats i estirats, i com fossin, o dintre el llit de dintre la caravana.
Nosaltres, clar, sempre veiem el senyor Niepset amb el gegant, la mulassa...
Sí, no, hi ha de tot.
Sí, però ens relacionem el senyor Niepset, que és el que es veu a la ciutat, de festa. No, sí. Pensem que el senyor Niepset ha anat i va a reportatges, sí, a accidents i altres coses,
sí,
no?
Sí, i tant. Però... I anem a veure, i ara que parles d'això, el meu bon amic... Que també està dintre el vostre ofici. Espera't, que
ara... Ara no recordes
sí, el nom.
El Tricard? No. Perquè el Tricard és d'arrel.
El Bages.
El Bages, sí, home.
El Bages, amb una conferència que va fer el Centre Lectura sobre els elements festius, ja va dir que a Reus hi havia, com a elements festius, els gegants i el senyor Niepce.
Bueno,
ara que em dius
tu això,
de la festa major, doncs sí. Però sí. No, hi ha de tot.
El nostre company Josep Bages és capaç d'això, perquè és la realitat.
Sí.
Carles Busquets, gràcies. Hem volgut profunditzar una miqueta en la teva vida professional, i més en aquest tema, perquè doncs, aquest passat mes de juliol s'havien fet els 40 anys d'aquest desagradable accident.
El dia 11.
Sí, que gràcies a Déu se van prendre després moltes mesures del transport perillós per autopista i bueno, doncs no ha passat més, o esperem que no passi més. I vull enviure doncs, un testimoni, doncs, perquè la veritat sé que tu hi vas estar, sí, sé sí. Que un dia et vaig trobar pel carrer i vas dir que avui en dia encara, algun dia et despertes i sents l'oloreta aquella.
Sí, l'olor, sí, l'olor.
La sents encara.
Només que hi hagi allò en un camp, en un lloc que hi hagi una miqueta de foc,
te recorda
tot. Hi ha un tros, no sé, un tros de vellut, un tros de pell d'això, aquella olor de seguida la nota.
Te transporta 40 anys enrere. Sí, sí. Carles Busquets, felicitats. Felicitats, senyor Nets, per estar, per vindre aquí i per molts anys.
No, moltes gràcies.
I si voleu veure un llibre preciós, aneu a la seva botiga que us l'ensenyarà, us el vendrà.
No, ja no. Va durar 4 mesos.
Va durar 4 mesos. Però si podeu buscar algú que us... Perquè, de veritat, que hi ha fotografies...
Nosaltres el tenim a casa.
Sí, hi ha fotografies precioses. Felicitats, enhorabona.
D'aquí 2 anys, un de nou.
Felicitats i enhorabona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Carles. Adéu, adéu.
Estàs escoltant Pere i els llops.
I ara escoltarem la secció nova que tenim. Cada un cop al mes tindrem el Rafa amb la seva música. Serà una sorpresa, serà molt bonica. Escolteu-ho.
I de postres, músiques, amb Rafa Sánchez.
Moltes gràcies, Pere, per deixar-me compartir aquest espai de ràdio amb tu i amb la resta de l'equip del programa, el que aprofito per saludar. I per postres músiques és, com s'intueix el títol, una secció musical en la que, a banda de punxar cançons amb alguns refons o no, també informarem dels esdeveniments musicals remarcables que tinguin lloc a les nostres comarques. I per postre, avui tenim un tema del grup californià Green Day, anomenat Wake Me Up When September Ends, o millor dit, no em despertis fins que el setembre s'acabi. Aviat s'acabarà l'estiu, tornarà la tardor i l'hivern, amb els dies més curts, amb fred, amb dies nuvolats i fins i tot amb pluja. Però encara resten uns dies per gaudir de l'estiu. Deixeu-me somiar amb l'estiu.
Yeah. Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen: les paraules són del Carles Busquets. La fotografia és art i testimoni. Per mi, em representa la vida. Salut per tothom i fins al programa que ve.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-38-35-66.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Abans d'acabar, però, aquesta notícia del matí, el jutge instructor del cas Inipro manté com a investigat l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també la regidora Begoña Floria, obrirà judici oral, per tant, contra els 15 investigats per aquest cas Inipro. Recordin que s'investiguen aquestes presumptes irregularitats en la contractació de l'empresa Inipro per oferir uns serveis a l'Institut Municipal de Serveis Socials. En total es van abonar 21 factures per un import de 215.000 euros. L'alcalde de Tarragona, com els dèiem, i la regidora Begoña Floria, entre d'altres, continuen, per tant, investigats en aquest cas. El jutge els ho ha notificat aquest matí, però ara des de l'Ajuntament asseguren que ni Ballesteros ni Floria faran declaracions públiques, almenys és el que sabem a aquesta hora. Arribem a les dues, els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem puntuals demà a les 12:20. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer tenir-los a l'altra banda de la ràdio.